De què parlem, ara?
Doncs mira, de terrorisme, Feixedes, perquè l'entrevista ahir de Jordi Évole a La Sexta a un exmembre d'ETA, Iñaki Recarte, es va convertir en un èxit d'audiència i ha provocat un enorme debat a les xarxes socials que espero, Feixedes, que hagi seguit.
Sí, tant.
Va ser l'últim programa d'aquesta temporada de Salvados i a Catalunya va fer un 18,4% del share. Això vol dir que va ser el programa més vist de tot el dia. Iñaki Recarte parla sense embuts del seu paper dins l'organització terrorista i del seu pas per la presó. Recarte, que és excap del Comando Santander, va explicar què va sentir i com va anar l'atemptat amb cotxe bomba que va cometre a la capital de Cantàbria el 1992.
Y no sé, fue un momento entre que lo haces o no lo haces, lo haces o no lo haces, te van a ver, no te van a ver. Y una vez que llegó el furgón hasta el coche, cogí y metí la mano, saqué el mando, lo levanté así y apreté. Y no lo vio absolutamente nadie. Hubo una explosión enorme. Entonces es una sensación que no has tenido nunca. Es como si te absorbe todo y lo suelta, pero en muy, muy poquito. En milésimas de segundo.
¿Y qué había sucedido?
Bueno, que habían muerto 3 personas y que los policías estaban heridos. En aquel momento, ¿sabes lo que pienso? Que el atentado ha sido un fracaso.
Recarte, detingut quan tenia 20 anys, va ser condemnat a una pena de 203 anys de presó. En va sortir quan en tenia 40 i ara ha parlat clarament de la seva relació amb l'organització terrorista.
Que matas en nombre d'un pueblo y no sabes ni su historia, ¿no? Sabes algo, pero luego con el tiempo te das cuenta que eras una oveja, ¿no? Que te creías que eras, no sé, algo que te estaban protegiendo y no eras más que una oveja que ibas de un lado para otro, ¿no?
El programa ha generat comentaris de tot tipus a les xarxes socials. Per exemple, hem llegit tuits com "Aquest testimoni ha estat una lliçó de vida, impressionant, dur i impactant", o "És una vergonya que es facin reportatges com aquest que intenten humanitzar terroristes". També d'altres que diuen "una crítica duríssima a ETA".
Dani Gómez és corresponsal de Catalunya Ràdio al País Basc. Dani, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda.
Qui és exactament Iñaki Recarte? Va ser un cap del Comando Santander amb tan sols 19 anys, n'ha passat 20 a la presó, un penedit d'ETA. Però qui és després que sortís de la presó? Per què fa aquestes declaracions? Per què parla tan clarament sobre el seu pas per la banda terrorista com no ho fan d'altres?
Sí, no, la veritat és que el seu cas és força atípic, potser també perquè el seu ingrés a ETA també va ser atípic. Ell va entrar amb 19 anys a ETA a través d'un amic seu i després d'haver passat per una experiència de drogadicció força complicada, va acabar el Projecte Hombre, on es va haver de desintoxicar, i després el mateix amic que el va ajudar a desintoxicar-se de les drogues va ser qui el va acabar convencent perquè ingressés a ETA, no? Per tant, ell no va entrar a ETA per motius ideològics, sinó que ho va fer, segons ha reconegut ell mateix, per un afany d'aventura. Per tant, no estem parlant d'una persona en extrem ideologitzada, sinó que ho fa, doncs, diguem-ne que empès per un amic de joventut i després d'haver passat per aquesta experiència amb les drogues, no? I per això crec que s'ha de contextualitzar el que diu i com ho diu en aquest origen de la seva militància, perquè és cert que el seu testimoni és força típic si el comparem amb d'altres penedits que no parlen d'una manera tan clara, no?
Sí, és veritat, ell parlava de la banda terrorista com algú que captava, com, vaja, com una organització que captava nois que pràcticament no tenien res al cap, no? I que, diguem-ne, que molt fàcilment, perquè tenien les idees molt maleables, se'ls podia captar cap a la banda terrorista. Això, aquesta descripció que feia ell d'una forma així bastant general, creus que es pot circumscriure a casos molt concrets, com el seu?
Sí, és molt, molt concret. Pensa que cada persona és un món. Clar. I els motius que poden portar algú a ingressar en una organització terrorista també són molt, molt concrets, molt particulars i molt, molt individuals, no? De terres penedits, penseu que n'hi ha molt pocs. Estem parlant d'una trentena, tot estirar una quarantena, d'un col·lectiu que, de presos bascos, en el seu moment més àlgid, ha arribat a tenir 800 presos a les presons, no? Per tant, aquest cas és molt especial, també és molt mediàtic, sempre s'ha prestat a fer declaracions a les televisions, als mitjans. A ells el van veure a Catalunya fa un pell d'anys en un 30 minuts de TV3, titulat El perdó, que també va tenir un força impacte mediàtic i també molta audiència a Catalunya. Per tant, és un cas molt concret, el d'Iñaki Recarte, si és cert.
En aquell 30 minuts es parlava d'aquestes reunions que es fan entre presos d'ETA penedits i familiars de víctimes d'ETA. Aquestes trobades es continuen fent? S'han convertit, diguem-ne, en una pràctica habitual?
Ara ja no tant. En el passat, fa uns anys enrere, sí que es van propiciar, sobretot per part del govern basc, pel Departament de Justícia del govern basc. Penseu que Euskadi no té competències a les presons. Per causa d'ETA, aquesta competència el govern espanyol ha preferit no passar-la a la comunitat autònoma, i de fet és una de les transferències pendents que reclama una i altra vegada de manera insistent el govern basc. El que sí que va treballar el govern basc, tot i no tenir aquesta competència, va ser intentar treballar amb els pocs presos penedits que estan o a Euskadi, a la presó de Nanclares, o també a d'altres presons pròximes a la comunitat autònoma, no?, d'aquí d'Euskadi. Per això es coneix com la via Nanclares, la presó de Nanclares, on els etarres penedits han estat doncs allà agrupats, no?, amb el pas dels anys. Aquesta via ha estat pràcticament cegada. Ara mateix no hi ha nous membres d'ETA penedits. El govern espanyol no aposta per un diàleg amb ETA per impulsar el procés de pau. Des que ETA va anunciar que abandonava definitivament les armes l'octubre de 2011, ha intentat, també a través dels mitjans internacionals que estan treballant en aquesta qüestió, ha intentat convèncer tant els governs d'Espanya com França perquè seguin en una taula amb ETA i dialoguin no sols de la qüestió del desarmament, de la destrucció dels seus arsenals, sinó també sobre el futur dels presos d'ETA, no?, que estan disseminats a diferents presons, i els governs d'Espanya i França s'hi neguen. Per tant, aquesta és una qüestió pendent i és una de les ferides que té en aquests moments oberta l'esquerra Abertzale.
Explica'ns com és la sortida de les presons de presos com Iñaki Recarte o d'altres que no estan penedits, i com és després la seva reintegració a la societat. Hi ha algunes imatges de presos com Valentín Lasarte, per exemple, que vam veure passejant amb el seu fill fa uns anys en un dels permisos penitenciaris, o ara un altre que es treia el carnet de conduir, que, en fi, demostren simplement que aprofiten els permisos penitenciaris o la reincorporació plena a la societat per fer el que faria qualsevol persona. Però, clar, la convivència en determinats punts, en determinades localitats, no deu ser fàcil, no?
Això ho hem vist recentment, a finals de l'any passat, quan arran de la doctrina Parot, la derogació de la doctrina Parot per part del Tribunal d'Estrasburg, doncs ha possibilitat que un bon grapat de presos d'ETA hagi tornat a les seves poblacions, no? La majoria d'ells ha apostat per la discreció. Sortien de la presó, els seus familiars els anaven a recollir en un cotxe, es ficaven dins el cotxe, no feien cap mena de declaració, i quan arribaven als seus pobles o als seus barris, a les ciutats, un petit grup de familiars i d'amics els rebia. Alguns ho feien amb honors pràcticament militars, amb la icurrinya, amb danses d'homenatge, però tot això amb el temps, la veritat és que s'ha anat moderant, perquè aquí el govern del PP va premer l'accelerador i va evitar que es donessin aquesta mena d'homenatges, que després tenien conseqüències en els homenatjats, no?, amb el risc de poder tornar a entrar a la presó. Per tant, diguem-ne que la sortida de presó ha estat molt discreta, i després el seu reingrés a la vida, doncs això també, el que comentàvem abans, no?, això també va per barris i va en la persona. Molts d'ells han passat molts anys a la presó, tenen molt complicat el retorn a la rutina, i no és fàcil, i això per una banda, però després també està tot el tema laboral. Molts no han treballat en la vida perquè van entrar ben joves a l'organització, a ETA, s'han estat moltes dècades a la presó i no tenen ara cabuda en el mercat laboral. El govern basc fa uns anys, arran la treva de Lizarra, va mig dissenyar un pla amb sindicats i la patronal basca per afavorir aquest reingrés a la vida laboral de la gent dreta, no? Tant dels presos com dels que estaven militant en actiu, no? Tot això davant d'un possible procés de pau que no es va acabar consumant, no? Però aquesta és una és un greu problema que té la societat basca, no? El reingrés de tota aquesta gent que ha estat a ETA, no? Això sí que és una qüestió pendent.
Doncs, Dani, moltíssimes gràcies. Amb el Dani Gómez avui hem volgut contextualitzar el testimoni que ahir vam veure als Salvados de la Sexta, que va tenir un gran impacte no només a les xarxes socials, sinó també en audiència a través de la televisió. Ja dèiem, més de 500.000 espectadors a Catalunya que havíem vist també en aquest altre reportatge ara fa un parell d'anys a TV3, i que pel que ens ha explicat el Dani és una excepció, perquè són molt pocs els etarres que després de sortir a la presó han mostrat, com ho feia ahir Iñaki Recarte, aquest penediment tan clar. Dani, moltíssimes gràcies pels aclariments. Que vagi bé, una abraçada.
Abraçada, a reveure.